tots coneixem, es van creure intoxicacions i no se'ns van creure nosaltres i se'n van aprofitar.
Perdó, i no han demanat disculpes.
I mai ningú ha demanat disculpes.
Aquest és el punt.
Però bueno, escolti'm, però això és, ho dic sense cap mena de rancúnia. No,
va, però per exemple, s'ha notat no, ara, a partir del moment que se sap que hauran d'anar a judici...
Com que no hi ha rancúnia, senyor Basté, no hi ha dit acusador.
D'acord.
No s'assenyala a ningú, no es mira malament a ningú. Simplement
no us sembla que no hi hagi rancúnia?
No hi ha. Simplement es constata que quan... això ho dic ja quasi gairebé com a missatge de futur, no? Potser hem après alguna cosa aquests darrers dies. Potser hem après que de tant en tant...
Però dient-ho, no creu que hi ha un punt de rancúnia?
No, per un error... Vostè m'ho preguntava.
Sí.
Vostè em preguntava si la classe política...
Ja sabe, sí. Moment...
Si no m'ho hagués preguntat, jo no hauria dit mai, això, no? Però vostè m'ho pregunta, jo li contesto. Constato que això de tant en tant és així. Vaja, és la pura evidència. Ara, vostè...
I ara? I ara, per exemple? Sembla no estar més reconfortats,
cas,
ara?
En aquest cas concret, jo crec que ha estat diferent... perquè d'una forma o d'una altra han rebut testimonis de suport i poc o molt tothom s'identifica amb que això és una barbaritat. No? Però el que vull fer entendre, i ho enllaço amb el que deia precisament la Joana Ortega al començament, no? És que tot això no està tan separat una cosa de l'altra. Uh-huh. És a dir, la conspiració, la calúmnia i la infàmia per... destruir determinats lideratges a Catalunya del món sobiranista no està tan lluny del judici que es farà del 9 de novembre de l'any 14 per haver posat les urnes. Tot això està interconnectat perquè, en definitiva, deia la Irene Rigau, no? És un estat ferit en el seu orgull que reacciona d'aquesta manera visceral, no? I que el que vol és de manera exemplaritzant, que consti com a exemple de cara al futur, que aquest tipus de coses no es toleraran de cap manera.
Ara...
És a dir, no es tolerarà que hi hagin fets democràtics basats en grans manifestacions i mobilitzacions populars, absolutament pacífiques, i sempre procurant fer les coses dintre dels marcs legals i havent negociat prèviament, tot i no trobar mai algú que volgués negociar.
Portem un quart d'hora de conversa i fixi's que el primer que diu la Joana Ortega és comparar el que els ha passat a vostès amb el que ha passat amb els micròfons del Ministeri de l'Interior. Ho feia també l'Irene Rega, ho fa també el president Mas, i ara precisament parlarem d'aquest tema.
Sí, però jo crec que cal destacar que la gent normal és molt agraïda. La gent normal...
Quan refereix a gent normal...
No, vull dir-te, vostè preguntava per la classe política.
Sí.
Doncs jo dic, el ciutadà compromès, el ciutadà de l'11 de setembre, les famílies pel carrer, a la botiga, allà on sigui, ànim, suport, estem amb tu...
Això és exactament així.
Vull dir que és molt... Sí, sí. Des d'aquest punt de vista, la veritat és que jo crec que la gent s'ha sentit ben representat i, per tant, és quan diu, ho tornaríem a fer... perquè realment responíem a una demanda. I a la gent t'hi dona suport. Ara també tens algun polític que diu ja si està bé per xulos, no? Clar, vull dir, què vol que li digui?
Ja, per traïdors.
I jo me'l trobo cada dia. Vull dir, és clar.
Alguns ens ha dit traïdors.
Quan us li preguntava per si sentit sols dins del govern, ho deia, per exemple, per Ramon Espadaler. Artur Mas, Joan Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs, entenen que Espadaler, que era l'encarregat dels Mossos, no ho estigui?
No. Espadaler es va comportar en tot moment com a membre del govern d'una manera impecable. És a dir, ell va fer tota la feina que li tocava fer, com exactament tots els altres consellers i conselleres del govern, i li puc dir perquè és un tema en el qual jo vaig intervenir de manera pràcticament diària.
Però com a mínim és curiós, no per això? Que no l'hagi tocat al rebre?
Bueno, sí, és curiós. Tampoc hi era el Quico Homs inicialment, i després li van afegir. Jo crec que l'Espadaler quedarà fora, però s'han fixat en 4, es podien haver fixat en 5 o 6, i en 2, però s'han fixat en 4.
De tot el que es van donant en píndoles d'aquestes converses de Jorge Fernández Díaz i de Daniel de Alfonso, què els ha sorprès més?
Què ens ha sorprès més? No res.
Jo, l'accés verbal.
L'accés verbal.
Potser sí.
El to col·loquial, el to... quasi que diria xafarderia, no? Sí. No, aquell que explica una xafarderia davant d'una autoritat i d'unes conseqüències que es pot tenir. L'accés verbal m'ha impactat.
El fet en si, no, també? No, i el fet en si, perquè que això ho faci el ministre de l'Interior, en Jorge Fernández Díaz, a mi no em sorprèn, li he de dir clarament.
No?
No, a mi no em sorprèn. No. A mi no em sorprèn, perquè
ara
sap què passa? Que ara, senyor Basté, ara... hi ha molta gent que ha obert els ulls d'alguna cosa que alguns altres doncs, o intuïem, o sospitàvem, o sabíem. Nosaltres sabem, per exemple, que aquest mateix ministre, quan va passar el tema d'en Xavier Trias, va trucar personalment a alguns mitjans de comunicació per dir-los, traieu, tranquils, que això és sèrio i que això, a més, és de debò. Us en podeu fiar. És clar, si un ministre de l'Interior, que té càrrec totes les forces de seguretat, que s'entén doncs, que està connectat amb els mecanismes de seguretat europeus i internacionals, i que té accés a molta informació, si aquesta persona truca personalment en alguns mitjans de comunicació i els diu, escolteu, endavant, no? Que esqueu el Trias, no? Tireu endavant, que això, va, que això ho comprovareu que és veritat. No? Esclar, escolti'm, això ho sabíem nosaltres. El que passa que la gent no s'ho creia quan ho explicàvem, però això era exactament així, no? Què ens ha sorprès? A mi, personalment, doncs que una persona que tenia doncs, tota la confiança del Parlament de Catalunya, perquè era un càrrec de la Generalitat de Catalunya, el senyor De Alfonso doncs, es prestés en aquest tipus de, en aquest tipus, diguem-ne, de converses que, en el fons, doncs, no deixaven de ser una conspiració, no?
A mi em sembla gravíssim, gravíssim, gravíssim. Em sembla d'una manca d'ètica absoluta i tot i coneixent el personatge, em sembla però molt, molt fort. I encara em revela més i encara no entenc més com no hi ha cap tipus de responsabilitat. És que ho trobo un acte, vamos, brutal. És que no ho puc entendre i crec que em fa un mal a la política, però absolut, absolut. Per tant, quan saps perfectament que s'ha maquinat per intentar, doncs, lluitar i arrasar idees democràtiques sense cap respecte amb mitjans totalment deplorables, jo ho trobo per una barbaritat, i que no passi res. I que l'únic que preocupi és el fet de com ha succeït, i per tant, al fons, que és lo greu, no passa res. Jo, perdoni, és que estic al·lucinada, no entenc res.
Fixa't que...
I estic dolguda, eh? Estic molt dolguda, perquè crec que no hi ha dret. Crec que no es pot actuar així. Crec que això no és un estat democràtic.
Però fixa't, Joana, que ens ha sorprès perquè era una persona vinculada a un lloc de confiança del Parlament i et sents traït. Et sents molt malament, evidentment. Però, a més,
el quan ho sents...
El ministre... Bueno, jo també dono per fet que aquestes coses passaven, perquè si no, no hauria passat el que ens ha passat. Ara, amb aquest to i aquesta camaraderia i aquesta cosa tan, tan Mortadelo i Filemón...
I com parlen d'influir sobre els fiscals
de dir, manipular-los. Aquest t'ho afina, aquest no t'ho afina, aquest l'apartem, aquest el acabem de matar, aquest en plan toro. Vull dir, sincerament, et sents tan foraster, no et reconeixes que siguin persones que hagin d'incidir en la teva vida. No, jo quan sento el ministre parlant així, no el considero un ministre meu. Perquè és que no em puc imaginar una autoritat d'aquesta manera. Per tant, em fa sentir encara més forastera.
Quan dic que l'altre dia vaig posar un tuit que deia el problema no és que marxi, amb aquest to desafiant el que és urgent és saber qui el va proposar. El va proposar Artur Mas?
Sí, home, ho vaig proposar. Jo ho he explicat aquests darrers dies.
I per què?
Ho vaig proposar primera perquè per llei tenia jo com a president l'obligació de proposar algú.
D'acord.
Això no me'n podia escapar, d'això. Segon, vam proposar verbalment una sèrie de persones, abans que el senyor De Alfonso, que no reunien la majoria necessària del Parlament de Catalunya, perquè no ho nomenava el govern de Catalunya ni el president de la Generalitat. Nosaltres proposàvem, i era el Parlament el que assumia la responsabilitat de nomenar en aquesta persona, o no, podia haver-la rebutjat el Parlament, no? Finalment, després de dos o tres intents, i recordi que en aquell moment la direcció de l'Oficina Antifrau estava vacant, perquè l'anterior director havia mort de manera sobtada, que era el senyor Martínez Madero, que venia del món de la Fiscalia, doncs vam intentar proposar una persona que tingués consens en el Parlament. Necessitàvem una majoria molt qualificada, 3/5 parts. No era una majoria justeta, hi havia d'haver molta gent en el Parlament que estigués d'acord. Els primers noms que es van proposar no tenien consens. Tenien majoria, però no consens prou ampli. I a partir d'aquí, doncs, un dia, a mi, algunes persones em van suggerir a una persona que jo no coneixia, que era aquest senyor De Alfonso, i em van dir, escolta'm, aquesta persona...
Puc saber quines eren aquestes persones, president?
No. No. Prefereixo que no se sàpiga.
Més que res per saber-ho, perquè es parla d'alguns noms.
Sí, jo li dic que no.
Vinculades a Unió, a Manuel Silva, per exemple, es parla...
Sí, però vist el resultat de com ha anat tot plegat, jo aquesta me la considero informació reservada per mi mateix.
D'acord.
I crec que és millor que sigui d'aquesta manera. No, en qualsevol cas, jo en aquesta persona no la coneixia, me'n van parlar bé, me la van proposar, jo vaig sondejar si aquesta persona tindria el consens del Parlament prou ampli, i em van dir que sí. I aleshores va ser quan la vaig proposar. I una vegada va arribar el nom al Parlament, es va fer tot el procediment parlamentari, que comporta, a més, doncs, escoltar la persona, avaluar-la, etc etc, i finalment es va fer la votació. I què va passar en la votació? Que el Parlament de Catalunya, entre vots a favor i abstencions, gairebé tothom el va avalar. És a dir, en contra només va tenir 3 diputats, em sembla, de 135. Sí, de 135. Sí, fixi's, sí. Per tant, va tenir una molt àmplia majoria, amplíssima, no? I durant 5 anys ja ha funcionat tot això.
Bueno, el Tadiel Miquel Iceta aquí davant, va disculpes, diu, clar,
escolti, però quan vostè deposita la confiança en una persona, vostè no coneix què passarà amb aquesta persona.
Si em permeten, el hearing que li van fer al Parlament, el van veure, i el van escoltar, i es va veure com parlava, i no parlava d'aquesta manera, evidentment.
No, home.
Per tant, es va presentar com una persona sòlida i així es va ser vista.
No, home, i a més era una persona que tenia una trajectòria, doncs, llarga, important en el món de la judicatura, una persona que estava especialitzada en la lluita contra el blanqueig de capitals. Estàvem parlant d'una oficina d'antifrau, que ha de lluitar contra la corrupció.
En algun
estem parlant
moment...
d'això. Deixi'm afegir-li un comentari, no? Missatge, de cara a tota aquella gent que constantment pensa i repeteix que quan es posa algú a dirigir un organisme que al final t'ha de controlar a tu mateix i acabes posant un amiguet, està clar que no, oi?
Però en tot cas, si va votar tot el Parlament de Catalunya,
no es posen moltes vegades, sinó que es posa gent que tu penses que realment doncs, farà la feina i que estan molt distanciats de tu, com s'ha comprovat.
No? En algun moment va sospitar d'ell?
No, en absolut.
No.
En absolut. En absolut.
I crec, veure,
que, i crec que, a més, la feina que va fer, doncs... vaja, jo no la conec en detall, no? Però entenc, doncs, que va ser una feina correcta durant els anys que ell va estar en aquesta responsabilitat.
De les moltes coses que es van sentir, i que encara potser són 4 hores, per tant encara em poden sorprendre algunes altres més, el sorprèn el que s'ha dit, i li parlo directament amb el president Mas, del que s'ha dit de Germà Gordó?
A veure, quan la gent es posa en boca a persones, jo la meva experiència és que em pots fer un cas molt relatiu. Jo el que li puc dir és que quan en Germà Gordó doncs, tenia relació, perquè hi havia d'haver algú del govern que tingués relació amb el director de l'oficina antifrau, normativament, no? Jo vaig designar en el conseller de Justícia en aquell moment. Primer era secretari del govern, després conseller de Justícia. Per tant, era la persona qui parlava en nom del govern, habitualment. A mi en Germà Gordó, doncs, sempre que hi havia algun tema rellevant, doncs, me'n parlava. I, a més, ho he dit alguna vegada públicament, a mi en Germà Gordó mai em va amagar que ell vol tenir aspiracions, doncs, en l'àmbit polític i fins i tot, doncs, d'arribar algun dia, doncs, més enllà de la responsabilitat que tenia en aquell moment.
No ha parlat amb ell? No ha parlat amb ell?
Sí, esclar.
I què li va dir?
Bueno, que la interpretació de les persones és lliure, esclar. El senyor De Alfonso actuava d'una manera que ja ho veuen vostès, no? Que un director de l'oficina antifrau se'n vagi amb un despatx del ministre de l'Interior i tingui aquest tipus de converses que no tenen res a veure amb la seva feina ni amb la seva tasca, doncs ja ho explica moltes coses, no? Ara, clar, no se'l va nomenar per anar a veure què passava amb Convergència o amb Convergència i Unió o amb els líders sobiranistes catalans, se'l va nomenar per lluitar contra el frau, no? I, de fet, jo entenc que es va dedicar bàsicament a això, però de tant en tant, algun temps lliure que devia tenir, doncs es dedicava també a fer política o a intentar fer política i no precisament de la millor. No? Ara, també deixi'm dir-li una cosa, per molt sorprenent, fins i tot, doncs, escandalós que pugui resultar l'actuació del senyor De Alfonso, que probablement a ulls de molta gent ho és, escolti'm, el fet greu no és només aquest, El fet greu està a l'altre costat. El fet greu està en què un ministre de l'Interior, amb el poder que té un ministre de l'Interior de tot un estat com l'estat espanyol, es dediqui a això, sense que passi res.
Consideren que...
No, perdoni, no ha anat ni al Parlament a donar explicacions. No.
Consideren?
Nosaltres hem fet un tipus de donar explicacions cada vegada que hi ha hagut alguna sospita de no sé què. Aquesta vegada no hi ha una sospita, no. Hi ha una realitat com un temple, com una catedral.
Consideren que l'augment del PP, Espanya i també Catalunya, però bàsicament Espanya, es deu a una part perquè, precisament en el que s'ha descobert, és a dir, que això ha donat vots al PP a Espanya?
Doncs vagi a saber, és possible. És possible que en algun àmbit de l'estat espanyol això hagi estat així. No ho sabem, jo, vaja, almenys jo no ho sé. No?
De tota manera, no és la primera vegada doncs, que el PP utilitza Catalunya per rendibilitzar vots, per tant...
Sí, la veritat és que no vam veure que patissin gens, davant d'aquest fet. no van pensar que els perjudicava, perquè el propi Rajoy, etcètera, de la manera que en parlaven, doncs quedava clar que no els preocupava. Jo crec que sí, que molta gent... A veure, si tu penses que el PP va recollir signatures en contra de l'Estatut de Catalunya, com no enviarà el missatge subliminal de que ja veieu com ho fem, ho estem fent tot per evitar-ho? Això, clar, a més, partint d'aquesta base, de que com que la captació és il·legal de les informacions, les converses, això no existeix, i per tant, com que no és il·legal, com que és il·legal la captació, no existeix, i per tant puc donar la cara i puc continuar fent de ministre i puc continuar fent de president de govern i puc anar a Europa com si no passés res, esclar, vol dir una mentalitat molt determinada, i això segur que en algun lloc li ha donat rèdit. Segur.
És possible.
Jo, vaja,
no deu ser l'únic tema, de tota manera, del resultat del PP, i deu haver altres factors, també.
En tot cas, és evident, quan anem a parlar de l'altre cantó, l'altre dia va seure en aquest estudi el Xavier Trias, i ens explicava que ell ha evitat trobar-se cara a cara amb Jorge Fernández Díaz, llevat d'una ocasió que es va trobar al temple de la Sagrada Família per parlar, perquè es va trobar amb el tema del funeral de l'accident d'aviació de German Wings, i que allà va tenir una conversa, diríem que normal i molt catòlica, com explicava ell mateix. S'ha trobat Artur Mas alguna vegada cara a cara amb Jorge Fernández Díaz aquests últims temps?
Sí, sí, me l'he trobat.
I n'ha parlat de tot plegat?
No.
No.
No, perquè no en tinc ganes. No aconseguiré res, no el convenceré de res, actuarà amb un cinisme total, s'ho traurà tot de sobre, i per tant, doncs, escolti'm, hola, hola, i adeu, adeu, i res més.
Després del que ha passat, és probable que els hagin gravat? A vostè, i, o en aquest cas a la vicepresidenta Ortega o a la consellera d'ensenyament?
Que ens no hagin gravat, sí, o que ens hagin escoltat permanentment.
Sí,
això
no podem pas
pot passar tot.
Això,
Pot passar tot. En un estat com l'espanyol, que actua com actua, senyor Basté, i que ara es veu com actua, no? Ara allò que sospitàvem o sabíem alguns, ara és de la coneixement comú, doncs, escolti'm, tot és possible.
Deia Joan Ortega, el que més em sorprèn és que... Bueno, vostè deia que no ha anat al Parlament, però Joan Ortega deia de continuar... El sorprèn que continuï sent encara ministre d'Espanya en funcions?
Sense cap... No hi ha hagut cap responsabilitat política. En cap moment s'ha negat ni l'abast del que s'ha dit, ni res, al revés. Un reconeixement absolut, amb una absoluta normalitat. I aquí... No ha passat res.
Però és que no és que n'hagi plegat, no és que no va ni al Parlament a donar explicacions.
És immoral. És immoral, perquè veure com algú està intentant fabricar a partir de dades falses, molt esbiaixades, tesis que perjudicaran la vida i l'honor de les persones... Això
que és... defensen idees polítiques democràtiques.
Democràtiques, és d'una indecència...
Nosaltres en
que
aquest...
no hi ha Marcelo que ho aguanti, eh?
Nosaltres hem de ser jutjats, sembla ser que serem jutjats. I vostè creu que després de sentir aquestes converses, aviam, com creu que se'ns queda el cos, per dir-ho d'alguna manera?
Europa, què et deu pensar d'això? Perquè dona la sensació també que aquí és la galeria de les tecs i aquí es viu aïllat, però...
Jo
Europa
tinc la sensació de que això amb una democràcia real, amb una democràcia doncs, adulta, responsable, madura, una cosa així no l'aguanta un ministre de l'Interior. És a dir, hi ha responsabilitats immediates. Ara, aquí no passa res, aquí no passa res. Per això també, home, la lluita que està fent una part important de la societat catalana per construir un país doncs, diferent, que la pròpia democràcia d'aquest país doncs, tingui una qualitat molt més elevada i molt més similar al que veiem en les democràcies avançades europees, crec que això doncs, agafa força quan veus determinades coses que passen a l'estat espanyol 40 anys després de mort el Franco. Perquè dius, no, és que esclar, si això passés a l'any 77, dius, bueno, escolta'm, a l'any 77 ja enteníem que tot això anava com anava, no? I a l'any 81 encara van entrar els militars metrallet en mà i a la Guàrdia Civil en el Congrés dels Diputats. Feia 6 anys que s'havia mort el Franco. Però en fa 40, eh? Ara en fa 40. I a l'estat espanyol segueixen passant coses com aquesta. Imagini's què és el que no devem saber del que passa, no? Si resulta que sabem en carn pròpia doncs, coses com les que sabem ara, però imagini's les que no arribem a saber.
Clar, el president ho ha dit al començament, no? Nosaltres sabíem que els fiscals catalans recomanaven l'arxiu.
Sí, no? Que no hi hagués procés
que no hi hagués
judicial.
Exacte. Llavors, ara hem entès exactament fins i tot amb la terminologia. Els fiscals catalans diuen no hi ha causa, però a Madrid ho afinen.
Esclar.
Ho va el fiscal general, ho afina, com diu el ministre, es veu que la terminologia és aquesta, agafa el cas, l'afinen, i au, canvien la posició, i tu dius, ah, vostè creia que no, i ara perquè l'han trucat i li han afinat, que ara sabem el verb, ara és que sí, comprendrà que ho hem acabat d'entendre encara més bé, perquè hem pogut fins i tot entendre el verb que s'utilitza.
Evidentment, encara no hi ha data pel judici. Interpreto que presentaran al·legacions.
Sí,
interpreto,
sí,
no?
Sí.
Recurs.
Un recurs per intentar que s'arxivi aquesta causa, perquè no té base, segons el nostre criteri. Però, bueno, veurem quin cas ens fan d'això.
Tenen idea de quan pot ser aquest judici?
Ja veieu que hi esteu molt confiats. Veig que hi esteu molt confiats.
Sí, fan al·legacions a la mesa, eh? No. Sí, sí.
Tenen idea de com podria ser el judici?
No, serà un judici per la via penal.
Però
quan
no pot ser?
Per faltes administratives. Quan no ho sabem, tenim ni idea. Això, la justícia té els seus propis camins i els seus propis tempos, que no són precisament, doncs, a vegades molt ràpids, no? Altres vegades sí. Altres vegades sí, ja veurem. No depèn de nosaltres.
Moltes vegades es diu que el procés darrerament estava adormit, o com mica adormit, pels tempos i pel que ha passat també entre el propi independentisme, i que no hi havia un motiu per un 11 de setembre. Aquest és un motiu suficient per un altre 11 de setembre multitudinari com hi ha hagut els últims anys?
Això ho han de valorar segurament els que convoquen. Clar. Ara, si ho posem en el seu lloc, per mi és un motiu de tot. És un motiu molt alt, perquè portar als tribunals un president escollit democràticament que porta endavant una iniciativa amb normativa pròpia aprovada pel Parlament, que tot es fa amb transparència total, amb una participació tan gran, doncs, a veure, escolti, i portaran a govern, portaran als tribunals una part d'aquell govern, eh? I això ja sabíem. O sigui, és aquell moment que la gent es dona compte, perquè hi ha gent que sí que es dona compte, que quan un es compromet políticament i és conseqüent amb el que ha dit i fa el que ha dit que faria, com és el cas del lideratge del president Mas, les conseqüències no són per tothom que ho ha seguit. Les conseqüències són pel que ho ha liderat. I això ennobleix també la política, perquè evidentment que ens estan perjudicant personalment, familiarment, i segurament a les carreres futures de tots nosaltres, depèn de quina sigui la solució que hi trobin, doncs ens han tallat el camí. Però també haig de dir que jo espero, que estic convençuda que la població veurà que quan s'han dit coses hi ha gent que sí que les compleix i que la seva vida personal hi queda afectada. Per tant, jo crec que és un ennobliment del compromís polític i jo estic convençuda que la resposta de Catalunya serà contundent.
Sí, sí, perquè acaben jutjant un acte democràtic d'un govern que va ser valent i que no es va aixecar de la taula i que va ser valent i va complir amb un mandat democràtic i no tothom ho pot dir. Per tant, jo crec que el govern va ser valent, vam actuar amb total respecte i responsabilitat, i a més jo crec que és un acte, doncs, que efectivament ennobleix la política. Ara, doncs, estem en la situació que estem, jo suposo que també, doncs, el país és conscient que el fet, doncs, de que hi hagi una batacada com aquesta a la democràcia és un fet prou important com per posar-ho de manifest amb les multituds d'ocasions que estic convençuda que el nostre país tindrà, perquè si una cosa és, sobretot, Catalunya solidària, perquè no hem d'oblidar que el 9N, l'ànima del 9N, és la gent, tota aquella gent que ho va fer possible, perquè nosaltres ens la vam jugar, però qui realment va ser l'ànima, qui realment va fer possible que 2.444.828 persones poguessin fer aquest acte democràtic, van ser els voluntaris, I això és el gran valor d'aquest país, i això és el que fa més por en aquest estat que vol negar aquesta evidència, que aquest país té ganes de parlar, que ho fa d'una manera cívica, d'una manera pacífica, d'una manera democràtica.
Potser val la pena afegir-hi que els acusats som nosaltres tres, i probablement d'aquí un temps, doncs, el propi Quico Homs, els acusats som nosaltres, però els afectats és tot el poble de Catalunya. Va més enllà de la independència, això, senyor Basté. Sí. Això no és un tema independència sí, independència no. Això és un tema democràcia sí, democràcia no.
Sí.
Democràcia de qualitat o democràcia de o democràcia, diguem-ne, absolutament de segon ordre, i això afecta tota la població, no només a la gent que vol que Catalunya sigui un estat en el marc europeu o un estat independent, no?
sinó que va
més enllà.
Unes petites preguntes. Per tant, un monosíl·lab, interpreto que si els hi pregunto si tornarien a fer-ho exactament igual, la resposta és que sí?
Sí, contundent.
Sí, esclar, absolutament igual, en la mesura en què, a més a més, no som, som absolutament conscients de que el que vam fer és el que havíem de fer, però també, a més, ho vam fer respectant les decisions que es prenien per part del Tribunal Constitucional. Aquí no s'ha dit una cosa, però jo la vull recordar. Jo, com a mínim, la vaig manifestar davant del jutge quan vaig anar a declarar el 15 d'octubre l'any passat. Quan vam rebre la segona notificació del Tribunal Constitucional, vam demanar aclariments abans del 9 de novembre. Sí, sí. I no ens van arribar mai. Això no ho han tingut en compte, sembla ser, eh? Però nosaltres vam demanar aclariments en el Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional, aquell cap de setmana, doncs, no va existir. Per tant, no vam tenir cap aclariment i nosaltres vam tirar endavant amb el mandat democràtic que teníem i amb l'empeny que teníem i amb els voluntaris que teníem al costat, que eren un munt de gent d'aquest país, no?
Sí, sí.
I oi que va sortir bé, per altra banda? Hi va haver algun ferit, hi va haver algun acte de violència, hi va haver alguna trencadissa, hi va haver algun acte incívic. Va ser una jornada excepcionalment cívica, amb una imatge fantàstica, amb un munt de gent anant a votar, amb un somriure als llavis, amb llàgrimes als ulls, amb una imatge internacional espectacular. Això és el que va irritar profundament i va ferir l'orgull de l'estat espanyol. Que tot anés tan bé, que tot fos tan exitós, no? I resulta que això, doncs, té pena, doncs, de tribunal, pena penal.
Sí, i fins i tot queden tan compungits, no?, que al cap d'un temps modifiquen la llei del Tribunal Constitucional perquè quedi ben clar,
perquè es veu
que no... Per si nosaltres ens podem acollir a una llei que demostra que no van fer tots els passos i respostes que havien de fer, és clar, el que no ens pot anar és aplicar una llei que es va ser aprovat posteriorment. Però la gent del país era tan sàvia que quanta gent no hi va anar a primera hora pensant si després ho tanquen? Vull dir, era molt conscient la gent del que anàvem a fer.
Per tant, senyor Basté, ho tornaríem a fer.
I tant que ho tornaríem a fer.
Acabo de seguida. La Joana Ortega, que està més apartada ara al món de la política, encara és militant d'Unió?
Sí, soc militant d'Unió.
Manté contacte amb Duran?
Poc contacte. L'altre dia m'envia un missatge donant-me ànims, però mantinc poc contacte amb el partit.
Què en pensa de Demòcrates de Catalunya?
Bueno, jo respecto, com no pot ser d'una altra manera, totes les manifestacions polítiques. Jo crec molt amb la pluralitat de la política i crec que dintre d'un partit doncs no hi ha una única manera de pensar, sinó que hi ha diferents opcions i han triat un camí, doncs tot el respecte.
Sempre es deia Artur Mas que no va néixer independentista i que les circumstàncies l'han fet independentista. Joan Ortega li ha passat el mateix?
Sí, jo tampoc vaig néixer independentista i les circumstàncies a vegades em tiren més cap un cantó i a vegades em centren més. Però el que sí que vaig néixer és amb un afany de democràtic, de democràcia i sobretot de voler més democràcia, i la vull pels meus fills, i vull un país en què se sentin lliures, i vull un país en què se sentin plens i en què tinguin un futur absolut i en què no es penalitzi a ningú per fer un acte democràtic. Això és el que vull pels meus fills.
I una última pregunta per tots tres. A Espanya, 2/3 dels diputats no volen el referèndum. 2/3 dels diputats no volen el referèndum. A Catalunya, tant els escollits com el diumenge com el 27S al Parlament, 2/3 dels diputats sí que volen el referèndum. Què fem?
Doncs som aquí, som exactament aquí. Què s'ha de fer quan hi ha una controvèrsia? Quan hi ha una controvèrsia a qualsevol nivell, què s'ha de fer? Doncs el que s'ha de fer és seure i parlar, perquè això algun dia s'ha d'arreglar, no? I aleshores, doncs, l'única manera d'arreglar-ho normalment és seure en una taula i parlar-ne i trobar una solució. Nosaltres li vam donar diferents solucions a l'estat espanyol. No n'hi vam donar una sola. Quan les coses van començar a girar-se en contra de Catalunya des del punt de vista de l'autogovern, després de la majoria absoluta de l'Aznar del 2000-2004, què vam fer a Catalunya? Vam fer un estatut d'autonomia. Li vam donar una solució a l'estat espanyol. I ens la vam donar nosaltres a nosaltres mateixos. I què va passar? S'ho van carregar. Aquests del PP i el defensor del pueblo, que l'havia anomenat el PSOE, s'ho van carregar. i el Tribunal Constitucional, absolutament barallat, etc, però s'ho van carregar. Després li van donar una altra sortida, li van dir, escolta'm, doncs ja que no pot ser l'Estatut, ja que us l'heu carregat, parlem del pacte fiscal, anem a fixar-nos en el model basc, en el model navarrès, doncs fem una cosa similar en allà. Potser li direm diferent, potser serà una mica diferent en algun sentit, però aquí hi ha una possible entesa, no? Què ens va passar? Cop de porta i ni parlar-ne. Després els hi vam parlar d'un concepte que és el dret a decidir i els hi vam dir, escolta'm, parlem-ne, negociem una consulta, encara que no tingui vinculació jurídica immediata, coneguem l'opinió de la gent de Catalunya, bueno, i durant mesos i mesos es va parlar d'això amb l'Estat espanyol. Què va passar? Cop de porta i ni parlar, no? I després es queixen.
Ja, per exemple, ara es parla molt, ja ho sé, tot l'independentisme, i també de Convergència, el propi president Puigdemont, de la possibilitat de fer això que en diuen ara un arrui, un referèndum unilateral d'independència. El 9-N no va ser un referèndum per la independència, sense, bueno, unilateral també. És a dir, el problema, crec que ho va dir una vegada Artur Mas, que és que si no es farà una altra vegada, aquí, si es fa un referèndum, el que s'ha de fer és que sigui un referèndum legal i acordat, i, o no acordat. El problema és que hi hagi la gent del no,
esclar,
vagi a votar.
Per això les eleccions de l'any passat, del 27 de setembre, que els hi vam dir plebiscitàries, tenien aquesta virtualitat bona, que és que els del no també hi anaven.
Si el problema no el vam tenir. En una ruïna hi creu.
Sap on el vam tenir, després li contesto sí. Això, però sap on el vam tenir el problema el 27 de setembre? Amb un sol partit, que era el Catalunya Sí que es Pot. És a dir, Podemos. És a dir, el món en comú. Eh? Aquí vam tenir el problema, perquè els únics que no es van definir.
Van dir referèndum.
Els demés, no, però fixi's, els demés, el 27 de setembre de l'any passat, vam dir eleccions plebiscitàries. Quins són els partits que estan a favor del sí? I hi va anar, doncs, hi va anar Convergència, hi va anar Esquerra Republicana, hi va anar la CUP. Aquests vots es van poder sumar com a sí. Després, a l'altre costat, i, bueno, hi ha altres partits, hi havia demòcrates també, hi havia més, és a dir, una escissió del Partit Socialista, etc. Independents, etc. Aquí ets en el bloc del sí. I això es va sumar, a tot això eren 6, 48%. En el bloc del no, que van dir clarament que no, hi havia el PP, Ciutadans i el Partit Socialista. I es van poder sumar, i això va sumar 39%. Per què no es va poder ajustar aquell resultat d'una manera clara, com si hagués estat un referèndum? Perquè Catalunya Sí que es Pot, en comú Podemos, no es va mullar, no va dir ni que sí ni que no, va dir que no volien ser comptats. Per tant, no van acceptar el criteri d'unes eleccions plebiscitàries per no mullar-se. Perquè, si no, el referèndum, amb tots els ets i uts, era aquell. S'hauria fet el 27 de setembre. Hauríem comptat els 6 i hauríem comptat els 9.
Sí,
però bé, tots ells.
Per tant, diguem-ne, en el Parlament sí que hi ha la possibilitat de manifestar o reiterar o aclarir la posició a algú.
Sí,
i aquesta
clar,
majoria
és.
Hi és i pot quedar més clara en el futur. Jo crec que aquesta foto del Parlament pot esdevenir molt important si veiem el que està passant ara a Escòcia. Nosaltres que havíem d'estar en el món sideral, no? Si érem independents, sí. President, ara resulta que Anglaterra està en el món sideral, no? Ara el ministre no ho diu, no? Que estaran en el món sideral. Vull dir, se'ls ha desmuntat tant el muntatge que és tan dinàmic tot que el tema d'Anglaterra i Escòcia i si hi ha voluntat d'aclarir la posició, jo crec que la foto del Parlament pot esdevenir molt important.
Ara, el tema d'un referèndum unilateral, escolti, si algú això ho acaba defensant, doncs el criteri és el de sempre, no? Hi ha un full de ruta que està establert i que està votat. Si algú pensa que aquest full de ruta establert i votat, que és el que està guiant en el govern de Catalunya i la majoria parlamentària en aquest moment, sobre el tema sobiranista, sobre la Constitució d'un estat català, si algú considera que això s'ha de modificar, alterar, millorar, el que s'ha de fer és parlar-ne conjuntament amb tots aquells que estan empenyent a favor d'aquest full de ruta i l'estan complint. No vol dir que no es pugui tocar, vol dir que se n'ha de parlar entre tots els que hi estan a favor.
El missatge de Madrid és dir, fixeu-vos-ho, si per una consulta mireu què passa, animeu-vos amb un referèndum. És evident, estan enviant missatges.
No, però el problema és que no sé si es pot fer un referèndum unilateral que sigui vinculant.
Home, és com un oxímoron.
Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau hauran d'anar en principi a judici, si les eleccions que presentin no tiren endavant, i avui han volgut ajuntar-se a la mateixa taula al món RQ per parlar-ne. Moltes gràcies, ha estat un plaer, molta sort.
Gràcies.
Gràcies,
gràcies a vostès.
Són 2:15 del matí.